ombres que es mouen, portes que grinyolen, presències estranyes i veus a la foscor. El misteri és un camí del que potser mai tornes. Descobreix-lo Arcanum, divendres de 10 a 11 de la nit al 107.7 FM, Ràdio Nova. Misterioses nits, amics i amigues d'Arcanum. Avui fem un viatge per llocs estranys i enigmàtics. Una nova col·lecció de llocs encantats, llocs amb llegenda, llocs marcats pel seu passat, llocs on passen fets inexplicables. I comencem no anant massa lluny. Ens quedem a Catalunya de moment per veure un espai molt conegut i molt estrany. El balneari de la Puda, Esparreguera, a prop de Montserrat. Aquest balneari avui dia està abandonat des de fa més de 50 anys. És enorme, d'interessant arquitectura, de bellesa òbvia, però si el visiteu algun dia, aneu amb molt de compte perquè està en molt mal estat i és perillós. Sostres que cauen i escales que s'enfonsen poden provocar un gravíssim accident. Aquest balneari de finals del segle XIX i principis del segle XX té tres naus: hotel, balneari i un edifici de serveis. S'ha volgut reformar i tornar a obrir al públic, però per falta de recursos de moment no s'ha pogut fer. Aquest balneari en el seu moment va tenir molt èxit, en part perquè comptava amb les aigües del riu Llobregat, amb fama de ser terapèutiques. La clientela normalment era gent ben situada econòmicament, que es podia permetre un agradable servei ben complet en aquest balneari. Però avui dia aquest lloc té fama d'estar encantat. I entre les seves llegendes destaca, com no, el poder de les seves aigües. I la llegenda va més enllà de que són terapèutiques. Per això la gent anava al balneari. Es creu que el seu poder encara és més intens i sorprenent. Es va arribar a dir que beure aquesta aigua pot donar la immortalitat. Avui dia el balneari segueix tenint el fluir d'aquesta aigua i fins i tot encara és possible banyar-s'hi. Però la Puda encara té moltes més llegendes. Una d'elles ens diu que a les nits de lluna plena s'hi apareix un esperit vestit amb túnica i que sembla un metge. Quan aquest apareix, et pregunta què és el que vols i li pots demanar un desig. T'ho concedirà. Sobretot es creu que té un especial poder per curar problemes de salut i per veure el futur. També és un lloc que pel seu impressionant aspecte s'hi fan moltes sessions fotogràfiques, però en algunes de les fotos han aparegut figures fantasmals. A més, la Puda té un punt especialment crític, que és la seva capella. Com molts llocs abandonats, s'ha utilitzat per practicar-hi rituals. Però com és lògic, a l'haver-hi una capella, aquesta és ideal per adorar el diable. Els llocs religiosos profanats sempre han estat els més efectius per celebrar-hi cerimònies satàniques. I en aquesta capella sovint podem veure restes d'aquests rituals. Espelmes, per exemple, i com no, molts grafitis que fan referència al diable. Però també cal dir que la majoria de gent que fa aquests rituals, o ho intenta, no té gaires coneixements esotèrics. L'adoració al diable és molt més que encendre espelmes negres i pintar creus invertides a la paret. En qualsevol cas, de tant en tant, sí pot haver-hi algú que sap el que fa o que no ho sap prou, i tot pot descontrolar-se. Qui sap si en algun moment s'ha obert algun portal? Qui sap si algun esperit maligne es passeja per la Puda? És molt fàcil trobar en aquesta capella restes d'espelmes i nines que es fan servir per maleir algú. A més, es veu com a la paret i al sostre hi ha senyals fosques d'un incendi que es va produir allà per una foguera que van encendre en un d'aquests rituals. És possible que la capella sigui el lloc més estrany de la Puda. Avui dia és un balneari que segueix deteriorant-se, en part pel temps, en part pel vandalisme. En ruïnes, ple d'escombraries i grafitis, té aquella atmosfera misteriosa del passat i s'ha utilitzat per sessions fotogràfiques i rodatges, com la pel·lícula Maldición d'Alberto Noriega. També ha estat escenari del videoclip El Patio de Nacho Cano i el videoclip Heart of Soul de The Cult. Allà segueix impressionant a tothom i rebent visites. Qui sap si algun dia tornarà a la vida o seguirà deteriorant-se, generant llegendes. I ara sí, anem més lluny, anem als Estats Units. Descobrim un dels seus llocs més terrorífics, Black Star Canyon, a Orange County i a les muntanyes de Santa Ana. Ens situem a Califòrnia. Al passat, la gent temia la presència dels indis xoxons perquè robaven els cavalls i, per desgràcia, se'ls menjaven. Però també es va descobrir en restes dels focs que feien servir per cuinar alguns ossos humans. Al fer aquest terrible descobriment, es va produir llavors una gravíssima persecució que va acabar en una massacre d'indis. Des de llavors, a la zona van començar a aparèixer amb freqüència esperits que portaven guarniments de plomes. Des de 1879, a Black Star Canyon també hi havia molta activitat minera, marcada per alguns terribles accidents, com la d'un home que va morir intoxicat. La gent veia aparicions a la zona i sentia veus. El lloc estava ben maleït. L'empresa minera va tancar i es va fer càrrec de tot una nova companyia, la mina Santa Clara, a principis del segle XX, però els desastres no es van aturar. El 9 de juny de 1899, al ranxo Hayden de Henry Hungerford de Norwalk i George Howard d'Anaheim, va passar un fet terrible. El 8 de juny, el seu cunyat, James Gregg, i un adolescent que es deia Clinton van arribar i es van trobar en una gran disputa per un deute de Gregg. Henry Hungerford, l'endemà, el dia 9, va disparar-li a Gregg perquè aquest només es comprometia a pagar una petita part. Van jutjar l'assassí, però va quedar absolt per falta de proves, i des de llavors l'ànima en pena de Gregg es va anar apareixent sense haver rebut justícia. L'any 1970, també al Black Star Canyon, es va produir una altra gran tragèdia. Un conductor d'autobús escolar va tenir un greu accident i no hi va haver supervivents. L'autobús accidentat es va quedar allà més de 40 anys, rebent les destrosses i els grafitis dels vàndals i les visites dels curiosos, fins que van retirar-lo l'any 2013. Moltes persones, al passar pel lloc de l'accident, diuen sentir veus infantils i sentir la sensació d'unes mans petites que les toquen. Però les desgràcies no han acabat aquí. Es recorda el cas d'un grup criminal conegut com a ITK Crew, que l'any 2001 es van veure involucrats en un terrible crim. Van ser detinguts 2 homes i 3 nois per agredir a uns joves i també per violar les seves parelles. A més, l'any 2002, Nicholas Anderson i el seu germà Glenn Anderson van entrar a explorar la mina Blue Lake, que estava abandonada. Mai van sortir amb vida. Els va faltar l'oxigen i moltes de les sortides de la mina estaven tancades, de manera que no van poder sortir. La mina es va convertir en una trampa. A més, també hi ha hagut avistaments d'una estranya criatura. Fins i tot hi ha una fotografia d'aquest ésser estrany. És una fosca figura humanoide que camina a 4 grapes. També hi ha hagut avistaments de la Llorona, un fantasma femení que plora desconsoladament per haver matat els seus propis fills, ofegant-los per venjar-se del seu marit que li va ser infidel. Penedida es va suïcidar, ofegant-se també. És una llegenda mexicana i no ens ha d'estranyar que allà sigui coneguda, tenint en compte que antigament els mexicans vivien i tenien autoritat en aquestes terres, conegudes com a Canadà de los Indios. Un grup de caçadors, els Black Star Warblers, el 23 de gener de l'any 1995, també van veure una estranya criatura i li van fer una fotografia. Un ésser de molt poca estatura, concretament 2 peus, a més de pell molt fosca i cap punxegut, i que es va veure de nou el mateix any i també més endavant l'any 1998. És un ésser de criptozoologia? Un esperit? Un dimoni? Potser un esperit maligne aparegut pels rituals que s'han practicat a la zona? O un alienígena? El Black Star Canyon és un lloc on es graven també moltes psicofonies. Hi ha avistaments ovni també. És un lloc on es concentren tot tipus de fets estranys, com ara aparicions fantasmals, ovnis i avistaments d'éssers totalment inexplicables i desconeguts. Es creu que el Black Star Canyon és un portal a una altra dimensió i que per aquesta raó té tanta activitat paranormal. També es creu que pot ser per la mala energia d'alguns dels seus minerals, que tenen una força tel·lúrica molt negativa. A més, el Black Star Canyon també és un lloc on s'hi practiquen rituals d'adoració al diable. I s'hi troben moltes restes d'aquests rituals, com ara pintades satàniques, restes d'espelmes negres i ossos d'animals sacrificats. Per aquesta raó, potser es creu que alguns dels estranys éssers que es veuen allà poden ser dimonis. En qualsevol cas, és un lloc on hi ha hagut moltes tragèdies. I aquesta mena d'indrets marcats per passats tràgics ja sabem que són una mena d'imant pels fenòmens paranormals. Anem ara a Jalisco, concretament a Guadalajara, a Mèxic, on hi va viure una gran ballarina russa. Per aquesta raó, la casa és coneguda com a Casa de la Russa. Avui dia està en ruïnes. Aquesta gran ballarina es deia Zara Alexeyeva Kiva i era molt reconeguda. Feia gires per tot el món, però per desgràcia la van estafar i va perdre molts diners. Al veure's així, no es va trobar amb prou recursos com per poder seguir fent les seves gires, que eren la seva font d'ingressos. Llavors, buscant una solució, va recordar que a Jalisco hi havia una mina d'or. Va traslladar-se a viure allà per poder tenir accés a aquest or. D'aquesta manera podria seguir endavant. Diu la llegenda que la gent va a aquesta casa abandonada per fer rituals molt foscos. Sacrifiquen animals per obtenir els seus desitjos. La casa està encantada. Sovint s'hi troben restes de rituals com ara creus i taques del que sembla ser sang. Hi ha rumors sobre aquest lloc que ens diuen que la ballarina va ser la primera que va pactar allà amb el diable per obtenir el que volia. Però com passa en totes les llegendes, no podem saber si això és veritat o no. Parlem ara de la Sally House, Atkinson, Kansas, Estats Units. Construïda a l'any 1800, és un lloc tan encantat que la gent que hi va passar una nit ha de signar abans un document en el que s'adverteix de que es faran responsables de qualsevol mal que puguin prendre en aquesta casa. Aquesta casa va ser d'un metge que tenia allà la seva consulta. Un dia hi va arribar la mare d'una nena de 6 anys, que es deia Sally. La mare portava la filla als braços. Aquesta patia un gran dolor abdominal. El metge va diagnosticar apendicitis i va operar d'urgència, però aquesta intervenció va sortir malament i l'anestèsia, a més, no va fer efecte, de manera que la nena va tenir una mort terriblement dolorosa, creient que el metge no estava intentant ajudar-la, sinó que en realitat la torturava. L'any 1993, més d'un segle després d'aquesta mort, una parella es va mudar a la casa i es van començar a produir fenòmens paranormals que indicaven la presència de la Sally. Unes mans invisibles agredien el marit. Es van produir petits incendis i també hi havia grans baixades de temperatura. Les coses es movien soles, els aparells electrònics no funcionaven i alguns animals no volien entrar algunes de les seves habitacions. La Sally, amb tot el seu patiment i la seva indignació, no ha pogut deixar el lloc on va morir. Anem ara a la Hofdi House, a Reykjavik, Islàndia. Es va construir l'any 1909. Allà hi va viure molta gent coneguda, com ara el cònsol francès, el poeta Einar Benediktsson, i a més va ser un espai que va servir com a consolat britànic. I l'any 1986 va ser el lloc de reunió entre el president Ronald Reagan i Mikhail Gorbachev per finalitzar la Guerra Freda. En aquesta època va ser ambaixada britànica i es va reconèixer com a lloc embruixat pel fantasma d'una nena enterrada al cementiri viking que hi ha la propietat. El representant britànic John Greenway va viure en aquesta casa, patia experiències paranormals a la nit i va escriure al govern britànic per demanar que canviessin el consolat d'edifici. La casa es va vendre un temps després. I anem ara a la House of Death, la Casa de la Mort, a Nova York. Es va construir l'any 1856 a Greenwich Village. Hi va viure la família d'un magnat dels ferrocarrils, James Burman Johnson. La família va marxar l'any 1980 i després es va començar a parlar dels fenòmens paranormals. L'any 1897 hi va anar a viure Fred H. Andrew, un famós ciclista que va atropellar accidentalment un nen de 8 anys. Van arrestar-lo i va deixar la casa. Aquesta casa, que semblava plena de mala sort, va ser més endavant la nova llar de l'escriptor Mark Twain, que en aquells moments passava per una depressió i moments econòmics bastant complicats. Va experimentar allà estranys fenòmens també, com ara veure trossos de fusta flotant, i sentia sovint sensacions estranyes i desagradables. Només va viure allà un any. El temps va anar passant i la casa va tenir altres habitants que deien veure estranyes ombres i sentir sorolls estranys. L'actriu Jean Bryant Bartel i la seva filla van viure allà i van veure estranyes ombres i fantasmes. Fins i tot van veure, entre aquests fantasmes, a Mark Twain, també a una noia i a un gat gris. A més, a l'entorn de l'actriu van anar morint uns quants éssers estimats. Era com si la casa estés generant una etapa de terrible mala sort. Finalment, Jean Bryant també va morir. Les tragèdies no es van acabar aquí. L'any 1987, en aquesta casa, van assassinar a cops a una nena, Liza Nussbaum. A més, es va trobar el seu germà lligat. Van detenir els seus pares per l'assassinat i ells van intentar justificar-se dient que a l'assassinar-la estaven sota l'efecte de les drogues. Però es creu que realment hi havia una influència maligna a la casa que podria haver-los condicionat en el moment del crim. La casa ja estava en aquells moments plena de fenòmens paranormals que fins i tot va experimentar la policia en el moment en què estava investigant el crim. Els fenòmens, fins i tot, es van estendre a les cases dels veïns i tothom va acabar tenint por a la casa de la mort. I a continuació parlarem d'alguns edificis encantats que són esgarrifosos. Concretament parlarem de castells que sovint són l'escenari dels fets més estranys. Recordem, per exemple, el cas del castell de Houska a la República Txeca. És a Praga. Es va construir al segle XIII i es va posar la seva capella precisament al damunt d'una gran esquerda que es deia que era una entrada a l'infern. Posant un lloc sagrat al damunt, es creia que així es mantindrien allunyats els dimonis. Abans d'aquesta construcció es va decidir perdonar a uns condemnats, fent-los baixar a explorar aquelles profunditats. Al baixar un dels presoners amb una corda, es va sentir com poc temps després cridava horroritzat i al pujar-lo havia envellit 30 anys de cop. Què és el que va veure? Parlem ara d'un altre castell, Zhíkov, també la República Txeca. És de 1234 i va ser propietat dels reis de Bohèmia. En aquest castell els focs s'apaguen inexplicablement. A més, els animals, amb la seva sensibilitat especial, s'hi senten incòmodes i tenen comportaments molt estranys. També es diu que en algunes sales d'aquest castell les fotografies surten borroses amb freqüència. És És un castell on hi ha aparicions fantasmals. Però es creu que la principal causa d'aquests fenòmens és Rara Sec, un fullet que feia fora els visitants. Ara té un comportament més pacífic, però fa tot el possible per no aparèixer a les fotografies. Va desencadenant fenòmens estranys, però també és veritat que aquests tenen molt a veure, segurament, també amb moments tràgics, com ara saquejos i un incendi en temps de guerra. Els castells han estat llocs amb molta història i aquesta no sempre és agradable. I anem ara a França per conèixer el castell de Brissac. És a la vall de Loire. Allà van assassinar a dues persones. Jacques de Brézé va descobrir a la seva dona Charlotte de Brézé, filla il·legítima de Carles VII, sent-li infidel amb un amant, Pierre de Lavergne. Aquest home es va deixar portar per la ira i va assassinar els dos amants. Després del doble crim, l'assassí va haver d'abandonar el castell perquè els fantasmes de les seves víctimes se li apareixien contínuament. La Charlotte és la dama de verd, un fantasma que va plorant per les habitacions del castell, vestida amb un vel i un vestit de color verd. Apareix sovint a la capella i la veritat és que és terrorífic veure-la perquè té forats on abans hi tenia els ulls i la boca. A Polònia per conèixer el castell de Rzeszów. Allà hi va estar tancada una dona que es deia Barbara Dank, perquè l'any 1807 la van acusar de bruixeria i per haver provocat un incendi. Va patir tortures constants i va tenir uns quants fills a la presó. Segurament serien el resultat d'agressions sexuals. Finalment van cremar-la viva. Aquesta víctima mai va tenir la possibilitat de salvar-se i mai es va demostrar que fos culpable. Els seus últims anys van ser un infern que no es pot descriure en paraules. Segurament va ser l'última persona executada per bruixeria a Europa. Avui dia el castell és un hotel i qui sap si la Bàrbara s'hi apareix, ja que el castell té fama d'estar molt encantat. En qualsevol cas, tant de bo algun dia la Bàrbara pugui descansar en pau. Thank you. a Dinamarca, concretament a Sjælland, a prop de Copenhague, per conèixer la història del castell de Draxholm. Un dels seus fantasmes més coneguts és una dama gris, el fantasma d'una noia que va treballar a l'hotel com a criada. També hi ha una dama blanca, una noia que es va enamorar del fill dels propietaris del castell. Per desgràcia, va morir assassinada pel pare del seu estimat. Un altre dels fantasmes de Draxholm és el del comte de Bothwell, tercer marit de la reina d'Escòcia, Maria Stuart. Van acusar el matrimoni per traïció i el comte va fugir, però pel camí van detenir-lo. El van tancar en aquest castell, on finalment va morir. Avui dia encara se'l veu aparèixer al pati, muntat en el seu cavall. I anem ara a un altre castell que també val la pena mencionar, i és el de Hohenwerfen, Àustria. Està marcat per ser on es van jutjar persones acusades de bruixeria als segles XVI i XVIII. Les víctimes d'aquests judicis tan injustos encara es passegen per l'interior d'aquest castell. Un fet molt estrany relacionat amb Hohenwerfen és que a les granges del voltant, durant un temps, hi apareixien cadàvers del bestiar. Els grangers es pensaven que aquests animals eren víctimes d'un home llop. Buscant culpables, es van detenir a moltes persones i es va executar algun dels acusats. Però de totes formes, mai es va saber la veritat sobre la mort d'aquests animals. Àustria també es parla del seu castell Musham, que també està encantat. És a Temtember, a Salzburg, i també es coneix com a Castell de les Bruixes. Al segle XII es va construir al damunt d'un claustre romà i al segle XIV va ser seu judicial i més endavant palau episcopal. Al seu interior es van jutjar i executar moltes persones acusades de bruixeria. Ara el castell té el seu interior museu, on es poden veure els instruments de tortura amb els que van atacar a les acusades. Avui dia les ànimes en pena d'aquestes víctimes es passegen entre les parets d'aquest castell. Anem ara al castell de Lanark, a Dunedin, Nova Zelanda. Construït l'any 1871 pel banquer William Lanark, aquest era un projecte en el que s'havia de viure feliç amb la família, però no va funcionar. La seva filla Kate va morir per malaltia als 20 anys i no gaire temps després també es va morir la primera dona de William, l'Elisa, que només tenia 38 anys. La seva tercera dona, la Constance, molt més jove que William, sempre estava sota sospita perquè es creia que li era infidel amb el seu propi fill. El gran èxit com a banquer que tenia William Lanark es va anar enfosquint per molts problemes laborals i finalment Lanark, esgotat i desesperat per la situació familiar i laboral, es va suïcidar disparant-se al cap l'any 1898. L'any 1967, la família Barker va comprar el castell. Avui dia es pot visitar, però amb l'advertència de que és un lloc on s'hi apareixen molts fantasmes. Per aquesta raó, cada any s'hi celebra una festa de Halloween i tot tipus d'activitats de temàtica paranormal. Moltes parelles han notat cops i empentes a l'entrar a l'habitació de la Constance, on es pot veure el seu vestit de núvia posat en un tètric maniquí. L'habitació conserva molts més objectes de la Constance i probablement la seva pròpia energia. A més, és una sala que té una temperatura molt més baixa del que és normal. Probablement és la presència de la Constance. També es diu que al castell s'hi apareix el William. No deixa aquest castell en el que somiava tenir una vida feliç i on va patir tant en realitat. Ni tan sols van deixar-lo descansar en pau quan va morir. Van treure les seves restes de la cripta familiar i fins i tot li van robar el crani, que van trobar després en una residència d'estudiants. Van tornar aquest crani a la cripta, però William mai més va estar tranquil. Se'l veu aparèixer, se sent l'olor del seu tabac i a la seva habitació les portes es tanquen i s'obren soles. La gent se sent observada. Fins i tot alguns noten sensació d'asfíxia. Mai va ser el castell un lloc de pau, i pel que sembla no ho serà mai. I parlem ara del castell de Miranda, a Ardenes, Bèlgica. Va ser construït per l'arquitecte Eduard Milner l'any 1866 i va viure una família francesa fins la Segona Guerra Mundial, quan van haver de marxar precipitadament sense saber-se exactament per què. L'any 1950 va fer-se servir com a orfenat per nens abandonats o malalts o víctimes de maltractaments. Allà van patir moltes carències i violència i a més se'ls va aïllar totalment de l'exterior. No tenien permès ni rebre cartes ni rebre visites. El castell va quedar maleït, A les nits se sentien els crits i els plors dels nens. També s'han vist els seus fantasmes. Durant molt temps el castell es va investigar per detectar fenòmens paranormals, fins que finalment van enderrocar-lo. I parlem ara del castell d'Elf, Alemanya, construït al segle XII al damunt d'una roca de 70 metres d'altura. Era d'un comte que tenia una filla que es deia Agnes, a la que li encantava jugar de petita als cavallers amb els seus germans. Ja d'adulta, el seu pare la va prometre amb el cavaller de Braunsberg. A ella no li va agradar i va ignorar-lo. Uns anys després van celebrar una festa al castell i van convidar el cavaller. Ella no va voler saber-ne res, però ell li va fer un petó forçat. L'Agnes es va defensar, clavant-li una bufetada. El cavaller ofès va llançar els seus guants als peus de la família i va marxar. Els germans de la noia esperaven que el cavaller ataqués el castell i es van preparar. Però l'atac no es va produir. Van passar mesos sense saber-se res del cavaller. I la família es va calmar pensant que no hi hauria represàlies. Fins i tot els germans de l'Agnes van marxar de viatge de caça durant 3 dies. Però va ser en aquell moment quan els homes de Braunsberg van entrar al castell matant els seus guardians. L'Agnes estava decidida a protegir el seu castell, així que es va posar l'armadura del seu germà i va anar a lluitar contra el cavaller Braunsberg. Ell, sense saber qui hi havia sota aquella armadura, va apunyalar-la. L'Agnes va caure mort a terra i el cavaller li va aixecar la visera del casc. Llavors va veure que era l'Agnes, la dona amb la que tant havia somiat. Amb el cor trencat va fugir i no es va saber mai més res d'ell. Des de llavors, l'habitació de l'Agnes, coneguda com a habitació de la comtessa, és la més encantada de totes. Allà encara es pot veure l'armadura que tenia posada al moment de la seva mort, amb el forat produït per l'agressió. També es pot veure la destral que era del seu germà. L'Agnes s'apareix al castell obrint i apagant llums, obrint i tancant portes. I també es veu un cavaller a l'entrada del castell. Diuen que és el Braunsberg, que busca el perdó. I amb aquesta llegenda acabem el programa d'aquesta nit. Com podem veure, aquests llocs són interessants per visitar, encara que no es creguin fenòmens paranormals. La seva història és sorprenent i a vegades són aquests edificis els que ens poden fer canviar d'opinió sobre si existeixen o no els fantasmes. Moltes gràcies per la vostra atenció i que tingueu una molt bona nit.
Just wait, I'm going to cleanse my skin.